Porque, porque la vida perdió su valor, porque se causa tanto dolor, tanta injusticia en el nombre de Dios. ¿Por qué?
No sé si han sentit el mateix que he sentit jo, no sé si heu sentit el mateix que he sentit jo en la cançó, com és que se causa tant de dolor en el nom de Déu, no? Santi Cortells, professor, molt bon dia.
Bon dia.
Com se pot entendre el conflicte que s'està vivint en este moment israelí-palestí, palestí-israelí? Se pot arribar a comprendre?
Bé, es pot arribar a comprendre acadèmicament, fent una anàlisi, intentant ser imparcial, històric, en un esperit com el de la cançó, de Yasmin Levy, per si algú la vol escoltar completa, no? És una cançó que es pregunta per què tant de dolor en nom de Déu. Anem a intentar explicar-lo des d'un punt de vista el més escèptic possible. Clar, primer sempre m'agrada posar-li un punt local, no? Vila-real, el seu primer batlle, alcalde, perquè la gent ens entenga, és un senyor jueu, Salomó Vidal, i els jueus, tant a Vila-real com a la resta de la península, de Sefarat, que és com anomenaven els jueus a la nostra península o a Espanya, doncs els jueus van conviure durant molts anys amb els cristians de manera normal, però van ser segles i segles d'actes sacramentals, els reis catòlics expulsant els jueus i moltíssimes altres coses que estan ahí en l'ADN de la història, que pot ser a l'hora de veure telediaris. Jo sempre dic que estaria bé veure telediaris de diversos països d'Europa, perquè jo estos dies sembla que estigueren contant uns fets diferents en els telediaris alemanys dels telediaris espanyols, no? Sembla que no estaven contant ni el mateix, no? Primer, potser podríem esclarir alguns termes que jo crec que són importants, com ara que és israelià, que és israelita, que és hebreu, que és jueu. Bé, israelià és el nacional, el que té el passaport de l'estat d'Israel. És a dir, una persona que té el passaport de l'estat d'Israel, com el que el té d'Espanya, és espanyol, no? Però quan parlem de hispano, no parlem del mateix, perquè hispans són tots els països latinoamericans, no? Perquè ens entenguem. Què és israelita, per tant? Israelita és el poble històric d'Israel, és a dir, el poble històric que és en la Bíblia, que parla en Yahvé, sí, i que es relaciona amb Déu, i per tant, quan parlem des del punt de vista històric del poble d'Israel, els anomenem israelites, no israelians. Israelis, israelites, en castellà, perquè la gent ho pugui entendre. Després tenim la paraula hebreu. Hebreu es refereix sobretot a l'idioma, és a dir, en quin idioma està escrit l'Antic Testament que utilitzen així els catòlics, doncs està, l'original està escrit en hebreu, que és la llengua del poble d'Israel, que parla hebreu. Hebreu s'utilitza per a algunes coses més, no? Però, per exemple, no seria correcte del tot dir el govern hebreu, seria el govern israelià, no? Perquè després tenim la paraula jueu. Què és jueu? Jueu, sobretot, fa referència a l'aspecte religiós d'un poble com el d'Israel o d'una nació com la d'Israel en la que n'hi ha jueus, n'hi ha musulmans i n'hi ha cristians. És a dir, n'hi ha de les tres religions. És veritat, però això és un fenomen molt propi del poble jueu, que els jueus, per exemple, que vivien a Alemanya i que van ser exterminats en el Tercer Reich, doncs, diuen uns 8 milions d'ells, els jueus moltes vegades eren ateus perquè tu eres jueu per tradició familiar.
Sí, sí.
però pot ser un jueu convers. Uh-huh. De fet, un dels problemes que n'hi havia sí, els jueus que es van quedar a la península, que després de l'expulsió no se'n van anar, sinó que es van convertir, també van tindre un problema, és el que anomenem criptojueus, perquè diuen que mantenien alguns costums, i això els va significar que molts jueus conversos al final van ser exterminats i assassinats igualment, per no anar-se'n, tot i haver-se convertit. No? Per tant, jueu és una cosa, hebreu és una altra, israelià és una altra, israelita és una altra. Aquests són conceptes que jo crec que és fonamental entendre. No? Després, l'Holocaust. Bé, l'Holocaust és molt recent, no? El Tercer Reich no només va perseguir els jueus, per cert, va perseguir també els gitanos, les persones discapacitades, els opositors polítics, però bueno, fonamentalment ens centrem ara per els fets en l'extermini dels jueus, no? Que va tindre lloc entre el 1933 i el 1945. Això porta una vergonya, no? Europa va sentir vergonya per haver permès això. Per cert, novament, l'estat espanyol és molt peculiar perquè va ser un estat on, i el reportatge este alemany sobre Franco, pues el recomano, està en Netflix, si no recordo malament, parla de com el franquisme doncs, va amagar així i s'amaguen encara fins als nostres dies a molts dels nazis que van fugir de la justícia després dels fets que van passar a Alemanya. Per tant, tot això crea un solatge, jo crec, que en l'estat espanyol d'una opinió pública que no és imparcial. Vull dir, les coses són així. Bé, 14 de maig del 1948, l'any 5708 del calendari jueu,
sí.
I David Ben-Gurion, que va ser el primer ministre, no, d'Israel, llig la declaració d'independència d'Israel i es París un nou estat. Clar, fixeu-vos, el 45 en l'Holocaust, el 48, el maig de 48, la independència de l'estat d'Israel. Bé, per què independència? Pues, tothom sabrà que és perquè això era una colònia britànica. I ho va ser durant molts anys. Aleshores, el que proclama és la independència, perquè fins aleshores pertanyia a l'estat britànic com molts països en el món, no? Que eren part de les colònies dels països europeus fonamentalment. Vull dir, ahir ja n'hi ha un primer problema, perquè moltes colònies en el postcolonialisme doncs, han tingut conflictes perquè ja no n'hi havia un ordre extern, per entendre'ns, que diguera doncs, com s'han de fer les coses i com... Vull dir, el mateix colonialisme és una de les causes del conflicte, per entendre'ns, no? I bé, quan es proclama la independència de l'estat d'Israel, doncs el fet és que allí també està Palestina, no? Clar. I aleshores, doncs bé, això com es resol? Doncs es resol en una assemblea general de les Nacions Unides, una resolució, que és la 181, que resol el 29 de novembre del 1947 que es crearan dos estats. Això passa un any previ a la declaració d'independència que acabem de dir. No? I la ONU havia començat a treballar quan? En l'any 45, és a dir, sí, el mateix any que acaba la Segona Guerra Mundial. Davant de la vergonya internacional del que havia passat amb el que anomenen l'Holocaust o la Shoah, no? L'extermini de moltíssims jueus, doncs la ONU fa aquesta resolució i en aquesta resolució se creen dos estats. Però clar, automàticament en aquesta declaració doncs ja directament en aquell moment ja n'hi ha un conflicte entre els palestins locals, els jueus i al mateix temps, degut a la persecució que havia tingut el poble jueu en moltíssims països d'Europa, perquè no hem de recordar que no només va ser a Alemanya, també va ser a Rússia, segles abans havia sigut a Espanya, doncs l'estat d'Israel es troba perseguit i sense protecció. I quan es proclama un estat que diu protegir els jueus, què passa? Doncs venen els jueus de molts països del món a viure al seu país, a Israel, que és el que havien desitjat, entre altres motius, perquè era on podien trobar una protecció, perquè en els països on havien estat, en un moment o un altre, havia esclatat una persecució.
Havien estat perseguits.
Diuen que només en els primers 4 mesos d'existència, allí van arribar entre 50.000 i 100.000 jueus. Uh-huh. Si imagineu-vos un estat en el qual arriba tota aquesta quantitat de gent. No? Bé, el primer president, per cert, perquè el sistema d'Israel és en part calcat al britànic, n'hi ha un primer ministre, uh-huh, vale, que havíem dit que era David Ben-Gurion,
sí,
i n'hi ha un president que és el cap d'estat, com podria ser el rei d'Espanya, no? Que en aquell moment era Jaime Weizmann. Crida l'atenció que veureu molts cognoms d'origen, entre cometes, alemany, perquè els alemanys jueus parlaven un idioma que s'anomena el yiddish, uh-huh, pràcticament desaparegut, que és un idioma germànic, com els jueus sefardites parlaven directament espanyol.
Espanyol.
No? Bé, aleshores arranca este estat d'Israel i n'hi ha un degoteig constant de jueus que van arribant, no? Una manera per entendre com si foren refugiats, però ells van a construir ese nou estat d'Israel en un doble estat que s'havia creat a partir de la resolució de la ONU que acaba de citar, no? Aleshores, ja tenim en aquell moment un primer conflicte, no? Perquè al mateix temps hi havia palestins que, per cert, avui en dia encara n'hi ha una minoria d'origen palestí practicant de la religió musulmana en el mateix Israel, en el cor d'Israel, que representen el 20% dels ciutadans que voten, que van a les eleccions, etc. No? Bé, ja hi ha aquests conflictes i guerres que crec que és interessant també citar, com la guerra en Egipte, la guerra del Sinaí, del 1956, la dels 6 dies, la del sí, 67, la molt coneguda del Yom Kippur, que ara haureu sentit en les notícies que este últim conflicte molta gent el comparava en la guerra del Yom Kippur, no?
Uh-huh.
I què passa? Doncs passa que Israel les va guanyant totes per més o menys avantatge, però les va guanyant totes, i a banda dels territoris declarats en esta resolució de la ONU, doncs ocupa, després de guanyar la guerra, alguns territoris més, que veureu que moltes vegades el que demanen la part palestina és que es torne als territoris de la resolució de l'ONU, perquè no reconeixen aquests territoris que des d'aquests conflictes Israel doncs, s'apropia d'ells o se'ls ha quedat després de diverses guerres, no? Clar, hem de tindre en compte que el degoteig que havia dit jo al principi no s'ha aturat. Fins avui en dia, encara molts jueus, per ser un altre dels països d'on acudissin molts jueus, i que jo he pogut veure estos dies també explicacions de YouTube en espanyol, és Argentina. Perquè en Argentina també, i Xile, n'hi havia i n'hi ha molts jueus, i en un moment donat, d'aquesta diàspora, doncs, entre cometes, tornen o van a l'estat d'Israel perquè ells senten que és el seu estat, no? Aleshores, clar, aquests territoris que s'han ocupat de les diverses guerres, doncs acaben sent també colonitzats per israelians que venen de tots aquests països, no? Bé, els últims anys doncs, han sigut també convulsos, no? Per exemple, en el 2014 va haver un intent de negociacions de pau en el John Kerry, no? En l'estat nord-americà, als Estats Units. Normalment fracassen, però bé. En general tenim, jo ho distingiria entre tres àrees. Tres àrees des del punt de vista nacional. Tenim una primera àrea que és una àrea de l'actual Israel o de l'actual Palestina, que suposa vora un 20% del territori on l'autoritat palestina, la que siga, té el control absolut. Una àrea B on els palestins tenen un control civil i els israelians un control militar. Seria al voltant d'un 21%. I l'àrea C, que seria el restant al voltant d'un 60%, on Israel té tot el control, tant civil com militar, com els barris, els pobles on viuen ciutadans israelians. Dic ciutadans israelians perquè torni a dir, no tots els israelians ni són jueus, ni pues, molts són musulmans, fins i tot n'hi ha ateus i també n'hi ha cristians, fins i tot. Una altra cosa que també crec que és interessant és el fet que, per exemple, de Vila-real mateixa, les visites al que així anomenem Terra Santa doncs són constants, són habituals. Un dels màxims responsables és la parròquia dels franciscans, no? Ja que per la tradició catòlica és als franciscans els que se'ns encomana la custòdia de Terra Santa.
Si vols fem una pausa, Santi, continuem.